Desbandada d'usuaris el dia que Rodalies torna a funcionar. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els trens de Renfe tornen a funcionar aquest divendres després de dos dies d'interrupció total del servei, però els usuaris no se n'acaben de refiar i continuen optant massivament pels mitjans de transports alternatius, Joan Bota.
És la imatge que explica el Matí. Trens buits, andanes desertes i cues a les estacions d'autobusos, com ahir, amb la diferència que avui els trens sí que circulen.
Connectem amb l'estació de Sants, a Barcelona, per saber si, a mesura que passen les hores, els usuaris es comencen a refiar d'aquesta represa del servei de Rodalies. Joan Garcia.
Ara aquí hi ha més afluència, també perquè els divendres al migdia Sants hi ha molt de moviment, però sobretot veiem que és a l'alta velocitat, on per cert hi ha retards de fins a una hora per les limitacions de velocitat. A Rodalies ens quedem amb aquesta imatge de l'hora punta del matí, molt pocs usuaris, els trens i andanes molt buides, senyal de desconfiança general cap a un servei que ara Renfe diu que vol revertir.
Mentrestant, la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que s'ha pactat amb els maquinistes aplicar a Rodalies el mateix protocol que ja funciona a Ferrocarrils de la Generalitat.
I que passa per estudiar la modificació o fins i tot l'aturada del servei quan hi hagi avisos vermells per mal temps.
Protocolaritzar les actuacions en cada moment i com actuar. Això, en aquests moments, està operant ja de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
A tot això, ja sabeu que l'AP7, l'autopista que va cap a Tarragona, partint des de Barcelona, està tallada arran d'aquest accident de Gelida. Bé, doncs tenim novetat d'última hora, i és que a través del seu compte de X, d'antic Twitter, la consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba d'anunciar que demà es reobrirà un dels carrils en sentit sud en aquesta autopista AP7. Per tant, a partir de demà, dissabte, tornaran a circular cotxes en direcció sud per l'AP7, un únic carril de moment, però demà doncs es reobre aquesta autopista AP7, ni que sigui de manera parcial. Com tota la setmana, però, tornem a avançar la informació del trànsit, perquè ara mateix aquesta autopista està tallada fins demà, com deia, amb Txell Garriga. Quina situació tenim ara?
Molt bon dia. Doncs sí, tot i aquest tall, però en general ara se circula millor que no pas ahir. Arran del tall, alguns punts de retenció estables durant tot el dia, al voltant de Martorell, cap als punts on es fan els desviaments també, les vies que estan assumint aquest trànsit. L'A2, de moment, entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà, per enllaçar cap a la C32. Ara també hi ha retenció, però des de la ronda de dalt per aquesta via, a la B24 i a l'N340 a Vallirana, cap a Vilafranca. Aprofitem també per recordar que s'han aixecat les barreres dels peatges de la C32 mentre es duri el tall.
En tot això, en la informació internacional, Ucraïna i Rússia, amb la mediació dels Estats Units, es reuneixen avui i demà en una trobada directa, inèdita, de les tres parts, des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
Amb un tema principal sobre la taula, qui es queda al Donbass, Rússia avisa Zelensky que si no li regala la part sota control ucraïnès, no hi haurà pau. De moment, però, Kiev no està disposada a cedir.
I Groenlàndia i Dinamarca van per feina després que Donald Trump hagi descartat envair l'illa a canvi d'explorar una solució que li permeti desplegar-s'hi.
La primera ministra danesa viatja avui a Groenlàndia per parlar-ne amb el govern autònom de l'illa i el ministre de Defensa danès admet que les converses directes amb els Estats Units no trigaran a començar.
Començarem les reunions ben aviat. No informarem de quan es faran perquè el que cal ara és treure ferro a la qüestió. Hem de deixar de queixar-nos.
I a la cultura, l'editora del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Agnès Marquès, ha guanyat el 46è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per la seva novel·la La segona vida de Ginebra Bern. Montse Camps.
Sí, una novel·la que, partint d'un fet real, es planteja quins han de ser els límits, no només en el periodisme, entre els secrets i la veritat, i què fem amb la vida dels altres quan la tenim a les nostres mans.
Vivim en una societat que potser confon a explicar-ho tot amb ser honestos. I jo en aquesta novel·la plantejo un dubte que amb el periodisme em costa a vegades de plantejar. Potser a vegades el més ètic és no explicar.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia trucarem l'Agnès Marquès per felicitar-la, perquè no cada dia es guanya un premi com aquest. Per tant, estem d'enhorabona avui també als serveis informatius de Catalunya Ràdio per la petita part que ens toca, perquè la guanyadora és ella, això que quedi clar. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García amb la data de les eleccions del Barça sobre la taula.
Els comicis electorals seran el diumenge 15 de març. Ara de seguida sabrem per què i com s'ha triat aquesta data i què en pensen també els aspirants a la presidència. Mentrestant, l'equip femení està a les portes d'una nova final, la de la Supercopa, que demà enfronta les blaugranes amb el Madrid. Ter Stegen ja l'han presentat en el Girona i l'Espanyol ja està a punt per jugar demà contra el València. A més de tot això, Eurolliga, Europeus de Seleccions i la Copa Femenina de Vòlei, entre altres coses.
Ja hem repassat el trànsit, però ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Tornarem a acabar la setmana com la vam començar? Torna a haver-hi aigua i neu?
Sí, però canviem de borrasca. Ha marxat el Harry, ja va passar això abans d'ahir, ha marxat. Avui tenim clarianes, el sol, que també s'enyorava, i ens arriba Ingrid, una gran borrasca britànica amb un gran temporal marítim a l'Atlàntic, i aquí ens enviarà un front la propera matinada. Per tant, canvi de temps a partir de les 3, 4, 5 de la matinada d'aquest dissabte, la propera matinada. Començarà plovent a Lleida, l'interior de Tarragona, el Pirineu, cota de neu 800 metres, però demà ens arriba una bossa freda i aleshores baixarà la temperatura, baixarà la neu, atenció, cap als 700 metres i fins i tot 400 metres en punts de l'interior, Catalunya Central, sobretot Camp de Tarragona, pot quedar emblanquinat. Demà la neu pot fer acte de presència una estona i fer una mica d'il·lusió. Creiem que no faria problemes, no portaria problemes. Pot enfarinar el terra, un centímetre, dos centímetres, també cap a la Segarra, Penedella, l'Anoia, Montserrat, Sant Llorenç del Munt. Podria nevar-hi, però sobretot la zona de Prades, Conca de Barberà, les Garrigues i l'Alt Camp. Tot això passarà ràpid. Entra molt vent demà, baixa la temperatura i a la tarda només plouria en punts de Girona i el Pirineu en forma de neu cap a aquests 600-700 metres. Diumenge farà, com avui, clarianes al matí, però entre el mig i la tarda torna a arribar una mica de pluja o neu cap a 100-700 metres a Lleida i al Pirineu.
Esteu d'allò més distrets, els meteoròlegs, Dani.
Van passant, això és com una desfilada
de cotes de models.
Van passant, doncs, pertorbacions actives.
Molt bé, doncs nosaltres us anem escoltant per saber què és el que hem de fer. Fins ara,
doncs,
Dani.
Doncs vinga, a veure què fa l'Ingrid, que no faci mal.
Això, esperem que sí.
Adéu-siau.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Avui sí, avui els trens han tornat a circular. La represa del servei de Rodalies i de Regionals, però, ha estat marcada per algunes incidències i pels dubtes i la desconfiança dels usuaris.
Normalmente esta hora es está a tope, no ves el suelo de gente. Hoy no hay nadie, ¿ves? Que no se veía la gente.
Provaré, però porto les claus a la butxaca del cotxe per si he de tornar enrere.
Anem boig, puc triar el seient. Pots veure tres vagons i anem quatre persones.
Cambio de parecer y me voy por otro camino, porque el tren viéndolo visto no llega a la previsión de hora.
Després de dos dies d'aturada i de l'intent fallit d'ahir de recuperar el servei, avui les estacions i els trens estan més buits del que és habitual. Altres mitjans de transport, com ara els autobusos o els ferrocarrils de la Generalitat, en canvi, van més plens i s'han reforçat fins dimecres que ve. La circulació de trens de Rodalies ha començat amb combois que no passaven o que ho feien fora d'hora, amb retards i algunes limitacions. Alguns d'aquests problemes, no tots, s'han anat solucionant amb el pas de les hores. Sapiguem quina és la situació ara mateix. Anem a les estacions de Sants, amb el Joan Garcia, i de Sant Vicenç de Calders amb el Manel Sastre.
Doncs aquí a Sants hi ha trens a tota la xarxa, però no totes les línies tenen el servei normalitzat. Arran del pentinat que s'ha fet a la infraestructura, s'han localitzat branques, algun esvoranc, que obliga, per exemple, la R1 a circular per via única entre Badalona i Montgat, i el mateix a la R4 entre Terrassa i Manresa. A la R2 Nord només passen els que tenen origen a Sant Solaní. Tot plegat provoca retards. El cas és, però, que per fi hi ha trens, encara que, com dèieu, en pocs usuaris. Això ens deia un passatger de la R1.
Yo lo agarro en Badalona a las 6:10 y no pasó sino hasta las 6:20. Pero venía vacío, ¿eh? Así vacío.
Després de dos dies traumàtics, molts usuaris han seguit anant als autocars que, com els ferrocarrils, s'han reforçat fins dimecres. I Renfe expressa la intenció de recuperar la confiança de l'usuari. Antonio Carmona, portaveu.
Si em permeteu fer el símil futbolístic, hem patit una triada, una rotura de lligaments, i estem tornant al camp, estem tornant a la plantilla i a incorporar-nos ja de forma habitual al que és a la dinàmica de l'equip.
Els maquinistes han fet la tercera concentració de silenci, han instal·lat a més un punt de record al jove estudiant de maquinista mort l'accident de Gelida, i el govern recorda que avui és l'últim dia que recomana teletreball amb el pretext de la situació ferroviària.
A l'estació de Sant Vicenç de Calders, a partir de les 12 del migdia, s'ha començat a normalitzar força els horaris de les línies de Rodalies, però també les de regionals. Ja no hi ha els retards d'hora i mitja que han afectat a diversos trens al llarg del matí, que han obligat a usuaris com l'Òscar, que ve de Tarragona i va a Olesa, a sortir molt abans de casa.
Avui he avançat el trajecte una hora, tot i així, tot avançar-lo una hora. Ja he arribat aquí a Sant Vicenç 40 minuts més tard del que tenia previst. Ara he d'agafar l'autobús, m'adono que acabo de perdre l'autobús, i encara no sé quan triguen a arribar a Martorell. I llavors no sé quan m'allargarà el trajecte, no sé si arribaré puntual a la feina avui.
Els pocs usuaris que han apostat pel tren a primera hora arribaven aquí amb una barreja de sensacions entre l'aventura i la il·lusió.
Con l'aventura de cada dia.
Está siendo muy largo.
Mi intenció d'arribar a la feina, estic il·lusionat.
Per Anna Gómez, de la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, és normal que la gent no s'hagi acostat als trens.
Això que ens vam fer ahir, d'anar a les vies, mirar a veure si ve el tren, i aleshores decidir que fem les nostres vides, no ho tornaríem a fer avui. La gent s'ha buscat la vida.
Aquí també han funcionat amb normalitat els autobusos del pla alternatiu de la línia R4, que surten cada mitja hora, però també amb poquíssims usuaris.
Bé, doncs, a mesura que va tornant la normalitat, el govern també anuncia mesures. Ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio que adaptarà els protocols que ja s'apliquen als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al servei de Rodalies, per tal que els maquinistes sàpiguen exactament què han de fer quan hi ha un temporal. Davant d'un avís vermell per mal temps, per exemple, que tinguin clar que els trens s'han d'aturar directament. Comissions Obreres assegura que, fins ara, el sector ferroviari ha funcionat amb unes regulacions més o menys establertes, però que no hi ha res per escrit, Sara Riera.
Fixar també quan s'ha de reduir la velocitat dels trens, quan fa molt vent, o fer absolutament obligatori que revisi bé la infraestructura abans que els trens tornin a circular, quan ha fet molt mal temps. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, ha defensat que els ferrocarrils, això fa una bona temporada que està establert, funciona i que ara ho adaptaran a Rodalies.
Protocolaritzar les actuacions en cada moment i com actuar. Això, en aquests moments, està operant ja de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
De tota manera, Paniqué ha afirmat que el dia que es va accidentar el tren a Gelida no hi havia alerta per mal temps. El que sí que hi havia és un mur desgastat per les pluges dels dies anteriors que va caure la via.
Perquè fins ara, com funcionava? Perquè Comissions Obreres diu que protocol com a tal no existeix.
Doncs no, i de fet sembla que és comú al sector que no s'ha actualitzat al canvi climàtic. Pau Mercè és el coordinador de Comissions.
Bueno, sí que hi havia unes limitacions, però no estaven establertes. Però cap operadora, sí que en tenien, però cap operadora, aquests episodis de climatologia són d'uns anys ençà. Llavors sí que totes les companyies ferroviàries ho estan fent. Llavors nosaltres el que hem fet és proposar un protocol i accelerar.
Renfe, en canvi, defensa que el protocol existeix. Diu que contempla que sempre que hi ha una alerta per mal temps es fa una reunió amb Protecció Civil per respondre-hi de la millor manera. Per cert, que en aquesta entrevista Paniqué també ha admès que l'única manera que els usuaris tinguin confiança en Rodalies és oferir-los un servei fiable i estable.
Doncs justament les plataformes d'usuaris aniran d'aquí una estona a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Volen que el rebi la consellera de Territori, Sílvia Paniqué. Li traslladaran el seu malestar pel caos viscut i li reclamaran garanties que no es repetirà. Montse Aiats, de la plataforma, perquè no ens fotin el tren.
Manifestar la nostra indignació davant d'aquesta situació i buscar mecanismes perquè això no torni a passar. I els mecanismes passen per exigir a qui toqui, doncs, el manteniment preventiu, etc. I, per tant, que Adif, Renfe compleixin allò que han de complir.
Altres plataformes convocades són Dignitat a les Vies, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, amb qui parlarem, per cert, a la segona hora de Catalunya Migdia, o Salvem l'R2 Nord. Tot això pel que fa referència a Rodalies. Mentrestant, demà s'obrirà un carril de l'autopista AP7 en direcció sud des de Martorell. Ho ha publicat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, fa uns minuts a la xarxa X. La consellera Parlon no precisa, però, a quina hora s'obrirà exactament aquest carril. El que sí que diu és que els altres dos continuaran tancats. També diu que les barreres dels peatges de l'autopista C32 es mantenen aixecats. La consellera aprofita aquest missatge per recordar que l'autopista AP7 en direcció nord funciona amb normalitat en escura.
Efectivament, recordem que des que es va tallar l'AP7 en sentit sud s'està desviant el trànsit per vies alternatives i, evidentment, la circulació s'ha vist afectada. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, ha explicat que avui, com que és divendres i hi ha més gent que teletreballa, la situació ha millorat una mica, tot i que el trànsit s'ha incrementat en un 10% en relació amb altres divendres. Pel que fa a la C32, la Miel ha explicat que ha duplicat la circulació. S'ha passat de 60.000 vehicles de mitjana diaris a 120.000.
La C32 ha passat de 60.000 vehicles totals que portava normalment, són xifres d'ells, del Departament de Territori, a 120.000 vehicles diaris. És a dir, ha doblat la intensitat mitjana diària de vehicles, la qual cosa ens ha ajudat a que, tot i ser un tall que perjudica molt aquest tall de l'AP7, haguem minimitzat o haguem, en certa manera, contingut l'afectació que podia ser molt més considerable.
Recordem que aquest tall de l'autopista AP7 ve per aquest tren accidentat a la línia R4 de Gelida, que en quina situació està ara mateix?
Doncs ara mateix encara queden els 3 vagons més malmesos a les vies. La idea és que el primer vagó, el que està pitjor, sigui desballestat al mateix punt de l'accident. Segons ha confirmat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, la intervenció és complexa i s'està mirant si s'hi pot fer arribar una grua.
Mentrestant, Junts per Catalunya apel·la a una resposta de país davant la crisi de mobilitat d'aquests dies. Carles Puigdemont ha convocat per demà la direcció i els càrrecs electes del partit a una cimera extraordinària a Perpinyà, Jordi Corbalan.
Junts qualifica d'emergència nacional la situació provocada per la paràlisi de Rodalies aquesta setmana i el tall de la P7. El número 2 del partit, Jordi Turull, avança que de la cimera de demà sortirà una crida a la ciutadania i als agents socials.
Volem apel·lar davant d'aquesta paràlisi que hi ha, davant d'aquest col·lapse que hi ha al país, davant de la dinàmica d'anestèsia permanent del govern. Nosaltres demà apel·larem a un ja n'hi ha prou que els faci sortir, que els faci despertar.
Esquerra s'ha reunit aquest matí amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que ahir el seu líder, Oriol Junqueras, advertís al govern que si no hi havia solucions, demanarien dimissions. Després de la reunió, la portaveu parlamentària Esther Capella ha demanat al govern també ambició nacional.
Doncs passat tot plegat, analitzarem si el govern ha estat a l'alçada o no ha estat a l'alçada. És molt maco i està molt bé doncs fer foc d'encenalls. Però les solucions, el que la ciutadania espera dels partits polítics quan governen i quan estan a l'oposició, doncs que siguin capaços de trobar les solucions per garantir els seus drets.
Esquerra ha retret el conseller d'Empresa, Miquel Samper, que hagi estat desaparegut, en comptes de propiciar un acord amb patronals i sindicats per garantir el teletreball i com es compensen les hores de feina perdudes per l'aturada dels trens.
No només els polítics es queixen. Els empresaris calculen que l'aturada dels trens i el tall de l'autopista AP7 han tingut un cost de 9 milions d'euros cada dia. És una estimació que fa la patronal Pimec, que reclama que no es traslladin a les empreses els costos derivats dels dèficits d'inversió, Mireia Sala.
Per fer aquest càlcul, la patronal de la petita i mitjana empresa té en compte les pèrdues en costos laborals pels retards o les absències dels treballadors i l'impacte que això té en el producte interior brut. Josep Ginesta n'és el secretari general.
L'impacte és de fins a 9 milions d'euros diaris en el conjunt del país. En tot cas, és una estimació que no ens ha de fer perdre de vista que allò més rellevant és que des de Pimec exigim claredat institucional i que no es traslladin a les empreses els costos derivats d'un dèficit d'inversió d'infraestructures que han reconegut els propis governs de l'Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya.
Pimec exigeix a la Generalitat que exerceixi plenament les seves competències en matèria laboral i investigui si les aturades que hi va haver s'emmarquen en una possible vaga encoberta dels maquinistes. Una altra patronal, la CECOT, afirma que l'aturada de trens i el tall de la P7 suposaran pèrdues econòmiques directes i indirectes rellevants, però encara no té calculada la xifra. I l'entitat Comertia, que representa empreses de caràcter familiar, també alerta del greu impacte sobre el teixit econòmic català, sobretot en els comerços, perquè no s'hi pot fer teletreball.
Pendents de la situació a Rodalies després de l'accident de Gelida, però ja sabeu que la setmana va començar amb l'accident de l'alta velocitat a Còrdoba. Bé, doncs sobre aquesta causa d'aquell accident a Còrdoba tenim novetats. Els investigadors apunten que la via estava trencada abans que hi passés el tren d'Irio i per això va descarrilar. Un forat al carril, per causes que encara no se saben, és la principal hipòtesi provisional del sinistre que deixa 45 persones mortes. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Guanya pes un defecte a la via com a causa de l'accident. Els investigadors confirmen que hi havia una fractura a una esquerda al carril que es va anar fent gran amb el pas de l'Irio fins que el vagó 6 d'aquest tren va descarrilar perquè el rail s'havia acabat de trencar. Va deixar un forat de 40 centímetres a la via. Això és el que diu l'informe preliminar de la Comissió d'Accidents Ferroviaris. És una conclusió només només provisional, que encara no és definitiva a l'espera d'analitzar totes les mostres al laboratori. Però per què es va trencar la via? Per què es va trencar el rail? Doncs els investigadors encara no ho saben. Diuen que s'haurà de veure si estava mal soldat o si va ser per una altra causa. Recordareu que com a mínim tres trens que van circular abans per la zona de l'accident tenen marques, tenen petits forats a les rodes que són compatibles amb aquest defecte a la via, tot i que DIF recalca que la zona havia passat quatre inspeccions, l'última feia només 12 dies i que no s'havia detectat cap error. El ministre de Transports, Òscar Puente, compareix aquesta tarda, de fet, d'aquí a dues hores, per donar més explicacions d'aquest accident.
Doncs precisament sobre aquest accident, un cop ha acabat el dol oficial, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut per exigir més explicacions al govern espanyol, qui acusa de sembrar el caos i que demana que dona explicacions contradictòries després dels accidents de Còrdoba i també de Gelida. Feijóo també ha atacat la Moncloa per Rodalies, l'acusa de descarregar la responsabilitat a la Generalitat. Seguim a Madrid, ara amb la Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. Feijóo defensa que ha respectat el dol i que ara és el moment de les explicacions. Segons afirma, el govern va tard i malament, falten moltes incògnites per resoldre i no ha donat cap versió, ni consistent ni solvent.
No está esclareciendo nada relevante. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden. Y cuanto más actúan, más asustan.
Per això exigeix a Sánchez que comparegui la setmana que ve al Congrés i encara no demana dimissions perquè diu ara és el moment que el govern espanyol s'expliqui. I sobre Rodalies, no ha valorat que Catalunya hagi estat dos dies sense trens, però ha criticat el ministre Òscar Puente per no aclarir, diu, de qui és el mur que es va desprendre a Gelida. Creu que davant d'un temporal es podria haver aturat el servei i acusa Puente d'expulsar-se la responsabilitat.
I a cada uno le corresponde assumir sus responsabilidades. Y el hecho de intentar trasladar la responsabilidad a la Generalitat de Catalunya me parece de una frivolidad intensa.
Des del govern espanyol, però, el ministre Félix Bolaños demana lleialtat institucional al PP.
Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y, sin duda, lo que queremos hacer desde el gobierno.
Segons Feijóo, aquesta ha estat una setmana negra, un punt d'inflexió que acaba amb la confiança sobre la gestió que li quedava al govern de Pedro Sánchez.
Una cosa més abans de la publicitat. La Fiscalia de Barcelona investiga l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament el desembre passat de centenars de persones a l'antic institut B9 per si no va fer prou per allotjar la gent desallotjada. La denúncia la va interposar l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens. Des de l'Ajuntament de Badalona creuen que, amb la denúncia, aquesta formació política només persegueix notorietat pública, Maria Núria Rebelle.
Segons la denúncia, Albiol hauria pogut cometre els delictes de denegació de servei públic per motiu discriminatoris, de desobediència a l'autoritat i prevaricació administrativa. Si bé el desallotjament el van executar els Mossos per ordre judicial, en el seu escrit, la jutge reclamava al consistori que articulés algun mecanisme perquè els desallotjats no es quedessin al carrer. Bona part d'aquestes persones van muntar un campament a sota del pont de la C-31 durant diverses setmanes on veïns i ONGs els proporcionaven menjar i roba. Jaume Asens creu que hi ha prou recorregut perquè el viol arribi judicial.
Creiem que és una bona notícia pels drets humans, que la Fiscalia consideri que la nostra denúncia estava fonamentada. I confiem ara que s'arribi fins al final i l'Albiol, el senyor Albiol, s'hagi de seure a la banqueta d'acusats per donar explicacions sobre els seus actes reprovables.
Segons fonts de l'Ajuntament de Badalona, la denúncia dels Comuns és un intent més d'utilitzar la justícia com un mecanisme a favor dels seus interessos i subratllen que els serveis socials municipals van treballar abans, durant i després del desallotjament.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuarem al Catalunya Migdia, ara amb la informació internacional.
Catalunya Migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Tenim fins a un 50% de descompte en tot el que necessites per un entrenament perfecte. I en una gran varietat de marques. la setmana de l'esport a les rebaixes del Cort Inglés. No te la perdis. Del 22 al 28 de gener a la botiga web i app.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Hola, sóc el súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra oji blanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts. El control del Donbass després de la guerra és la qüestió a priori més espinosa de les converses a tres bandes que avui i demà es fan a Abu Dhabi entre Ucraïna i Rússia amb la mediació dels Estats Units. Cap de les dues parts en conflicte dona mostres de cedir. Al contrari, ho situen com una línia vermella. La trobada 3, la primera que es fan als 4 anys de conflicte, busca un acord de pau que sembla lluny, tot i l'optimisme de Donald Trump. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Vladimir Putin es vol quedar amb tot el Donbass, tant sí com no, i aquesta és la missió que ha encarregat el líder de la delegació russa als Emirats, Igor Kostyukov, que és el cap de la intel·ligència militar russa. El Kremlin ja ha advertit Zelensky que si no el regala la part que encara controla de Donetsk, continuaran lluitant per aconseguir-la per la força. Tant el portaveu Dmitry Peskov com el president ucraïnès Volodymyr Zelensky admeten que aquesta és la qüestió fonamental.
La posició de Rússia és ben coneguda. Les forces armades d'Ucraïna han d'abandonar el Donbass, s'han de retirar d'aquest territori. Aquesta és una condició clau.
El Donbass és un tema clau. Es discutirà de la manera com les tres parts considerin oportuna a Abu Dhabi avui i demà.
El president rus ha accedit a aquest format trilateral després de reunir-se aquesta matinada a Moscou amb els emissaris de Trump. El líder del Kremlin veu Zelensky desesperat. Els atacs russos contra la infraestructura energètica ucraïnesa han deixat milions de persones sense llum ni calefacció en ple hivern. De fet, avui l'alcalde de Kiev ha demanat als ciutadans que puguin que fugin de la ciutat. Per això Putin confia que els Estats Units pressionaran ara Ucraïna perquè accepti un acord favorable als interessos de Rússia. Ara bé, la pau no sembla a prop. Malgrat aquest nou impuls negociador, de moment cap dels dos bàndols ha donat senyals de cedir en res.
I la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, viatja avui mateix a Groenlàndia per enllestir les negociacions amb els Estats Units que han permès desactivar les amenaces annexionistes de Donald Trump. Els motors no han parat a Brussel·les, on l'OTAN estudia com reforçar la seguretat a l'Àrtic, i la Unió Europea manté la cautela i adverteix de represàlies si Trump torna a escalar la crisi, a Pineda.
Els governs de Copenhagen i de Nuuk estan d'acord a ampliar l'acord de defensa firmat a Washington l'any 51, però han marcat línies vermelles, la sobirania territorial i els drets humans. En una intervenció des de l'Air Force One, Donald Trump es vantava d'haver aconseguit l'accés ple i indefinit a l'illa Àrtica com a part d'un acord marc que obliga l'OTAN a contenir les amenaces de Rússia i la Xina.
Realment és una negociació, però és infinita. És a dir, que no hi ha límit de temps. És per sempre. 99 anys, 50 anys, és per sempre. Això ja s'ha discutit. Podem fer el que vulguem, temes militars, podem fer el que vulguem, i s'està negociant, i veurem què passa. Crec que serà bo.
El ministre de Defensa danès, Lars Løkke Rasmussen, no creu que les negociacions tripartides amb els Estats Units triguin gaire a començar i apel·la als implicats a desdramatitzar la situació.
Començarem les reunions ben aviat. No informarem de quan es faran, perquè el que cal ara és treure ferro a la qüestió. Hem de deixar de queixar-nos.
La cimera extraordinària de la Unió Europea, que s'ha fet fins ben entrada la matinada, ha tancat files amb Dinamarca i Groenlàndia, però ha reconegut que cal reforçar la dissuasió i la defensa de l'Àrtic.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el sindicat Comissions Obreres denuncia que el sistema d'adjudicació de places de professors facilita la corrupció i reclamen que es derogui. És un sistema que funciona des de l'any 2014 i que Comissions ha analitzat en un estudi que ha presentat avui a Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. Segons Comissions Obreres, en uns 10 anys el nombre de places definitives s'ha reduït un 20%. Per tant, els professors que estan pendents de tenir plaça fixa estan en una situació més inestable. Això fa que hi hagi més adjudicacions de places, ha dit, a voluntat del director de cada centre educatiu, ens diuen. Segons l'estudi, aquest tipus de places, ha dit, han passat en uns 10 anys de 2.000 a 9.000. L'autor de l'estudi, Álvaro Lafuente, afirma que cal derogar els tres decrets que defineixen aquest sistema, que són el decret de plantilles, el de direccions i el d'autonomia dels centres.
Que no dona ni estabilitat, i el que sí que fa és que facilita la corrupció i adjudicar a dit desenes de milers de llocs de treball públic.
El decret de plantilles es va fer amb la voluntat que cada centre pogués determinar el tipus de perfil professional que necessita segons el seu projecte educatiu. El sindicat critica que no es vigila que no es corrompi i recorda que és un sistema que s'ha donat amb governs de diferents colors i que tot l'Estat només es troba a Catalunya.
La neu que ja hi ha acumulada als Pirineus suposarà una aportació de més de 600 hectòmetres cúbics d'aigua entre les conques internes i les de l'Ebre. De fet, perquè hi càpigui aquesta aigua, i la que vingui de futures pluges i nevades, es continua desembassant diversos pantans. Per exemple, Sau, que aquesta setmana ha arribat al 96% de la seva capacitat, ja ha baixat fins al 89%. Montse Poblet, bon dia.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que té un sistema de monitoratge diari de la neu als Pirineus, calcula que només amb el que hi ha ara generaran més de 500 hectòmetres cúbics d'aigua pels embassaments i que, si es compleixen les previsions, la setmana que ve ja arribarem a 700. Maria Luisa Moreno, cap d'Hidrologia de la Che, subratlla la rapidesa amb què estan creixent les reserves provenents del mantell nival.
És molt notable l'increment d'esta última setmana. Ahora la observación estimada viene a haber sido un incremento en la última semana de 200 hectómetros cúbicos. La semana próxima, con los frentes previstos, la situación meteorológica indica que seguramente acumulemos 150 más.
En el cas de les conques internes, qui fa els càlculs és l'Agència Catalana de l'Aigua, que a través del seu director, Josep Lluís Armenter, ens ha avançat l'estimació que fan només amb la neu que ja ha caigut al Pirineu.
Hem de dir que el que realment serà profitable i que arribi als embassaments de tant del Ter com del Llobregat, en total seran al voltant de 100 hectòmetres, que, bueno, si tenim en compte que les reserves del sistema Ter Llobregat són en total uns 600 hectòmetres, doncs és una dada que voreja el 20%. Aquest any serà un any excepcional.
L'any passat, quan encara teníem sequera, la neu només hi va portar 30 hectòmetres cúbics.
I ja que parlem d'aigua, l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà ha prohibit el consum d'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. L'Ajuntament ho associa precisament a les pluges dels últims dies i espera que el problema quedi resolt aquest diumenge. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
Les pluges intenses i continuades a la zona han fet augmentar la presència de sediments a l'aigua procedent dels aqüífers i això fa que surti tèrbola. L'Ajuntament diu que aquesta alteració no genera risc d'intoxicació, però no és recomanable beure'n. Així ho explicava l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, en declaracions al Matí de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
L'important és que no hi ha cap perill, és important dir-ho, que el consum d'aigua no es recomana, o sigui, no s'ha de beure, però evidentment no és un perill, no és una contaminació, i és un període acotat. I que l'aigua no falti, que per la resta d'usos, doncs, és
okay. L'Ajuntament descarta utilitzar aigua de la connexió del Consorci d'Aigües de Tarragona perquè això no soluciona el problema, ja que aquesta aigua s'aboca al dipòsit principal, que ara està ple amb l'aigua tèrbola dels aqüífers. En aquest sentit, l'alcalde ha dit que en un futur es vol habilitar un altre dipòsit per no mesclar els dos tipus d'aigua. En tot cas, assegura que la concentració de sediments ja va a la baixa i creu que a finals d'aquesta setmana ja es podrà veure aigua de l'aixeta.
Passen gairebé 5 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
L'escriptora i periodista de Catalunya Ràdio, Agnès Marquès, ha guanyat el 46è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per la novel·la La segona vida de Ginebra Bern. És una obra on l'editora del Catalunya Nit parla sobre els límits entre els secrets i la veritat i la necessitat de construir relats per sobreviure. Barcelona, Montse Camps.
La novel·la arrenca amb una periodista de Barcelona que rep l'encàrrec d'escriure un article sobre un anunci insòlid que es va publicar realment a Texas el 2014, en què una dona felicita el seu marit i la seva amant pel fill que esperen. Un encàrrec fet perquè es converteixi en notícia viral i de consum ràpid. La periodista, com l'autora, es replanteja així moltes coses, com ara què fem amb la vida dels altres quan la tenim a les nostres mans.
Com tractem la informació que sabem sobre els altres? Tenim un poder, no? I com utilitzem aquest poder? I fa la sensació, això és un neguit que tinc jo, però com a persona, ja no com a periodista, que cada vegada ens tractem pitjor i que cada vegada som més insensibles i que cada vegada tenim menys empatia i que cada vegada tenim menys filtre.
Aquesta és la segona novel·la d'Agnès Marquès després de Ningú sap que sóc aquí, publicada fa 4 anys. El Premi Ramon Llull està dotat amb 60.000 euros. La novel·la es publicarà el 25 de febrer en català i castellà i més endavant en portuguès.
A la segona hora de Catalunya migdia, a les 3, trucarem l'Agnès Marquès per tal de felicitar-la. Ara deixem, però, la novel·la i anem al cinema perquè l'adaptació de Hamnet de Maggie O'Farrell arriba avui a les sales. Is it true? You know everything about a person by touching them here. Una pel·lícula, aquesta Hamnet, que va obtenir ahir 8 nominacions als Oscars. Aterra la cartellera acompanyada d'una de les candidates a l'Oscar a millor cinta d'animació i del primer film de ficció sobre el Mundial de MotoGP, Marc Garriga.
L'adaptació de Hamnet a la gran pantalla era un projecte del risc, però la directora Chloe Zhao, que ja va rebre l'Oscar per Nomadland, se'n surt meravellosament bé. Ho fa gràcies al fet que O'Farrell s'ha implicat en l'escriptura d'un guió precís i dolorós sobre com afrontar la pèrdua i el dol familiar des de dos punts de vista, el de William Shakespeare, però sobretot el de la seva dona, Agnes. Tot enfocat cap a un final catàrtic sobre el poder curatiu de l'art. Jesse Buckley i Paul Mescal estan fantàstics en el que és una de les pel·lícules de l'any. També s'estrenen avui dos films orientats al públic juvenil. La francesa Arco, una mirada tendra i esperançadora sobre el desastre mediambiental que vivim, i la nord-americana La leyenda de Ochi, amb un aire als Gremlins i als Goonies i que ataca els apriorismes. Destaca també l'estrena d'Ídolos sobre les aspiracions d'un repartidor de menjar ràpid que vol convertir-se en pilot de MotoGP mentre intenta reconciliar-se amb el seu pare i iniciar una relació sentimental. És tòpica i previsible, però també molt entretinguda.
I per acabar, dos films prescindibles, dius, eh?
Sí, el thriller tecnològic Sin Piedad i la terrorífica Return to Silent Hill, la coproducció catalano-argentina La Virgen de la Tosquera, i dues pel·lícules d'animació més, Frankie y los Monstruos i la deliciosa El secret de la Mallarenga per als més petits.
Ara, música. Hey! va ser líder de Sang Traït, el cantant i baixista Quim Mandado tanca avui la gira 40 anys de directes amb un concert a la sala La Mirona de Salt. I passarà Maria Rovira la seva trajectòria musical.
Un concert especial amb col·laboracions de músics amb qui ha coincidit i en què segurament sonaran cançons emblemàtiques com El vol de l'home ocell, El senyor de les pedres o Somnis entre boires, tal com ens explicava el mateix Quim Mandado.
Cançons que d'ocasió sí, perquè si no després no em deixarien marxar. Prefereixo no dir-les. Evidentment hi ha els temes superemblemàtics que s'han de fer, no? Sí o sí.
Amb el concert avui a la Mirona, el que va ser el líder de Sang Traït, tanca una gira que ha volgut mantenir viu l'esperit del rock i el heavy metal que va introduir en el panorama del rock català i acostar-lo a noves generacions.
I una cosa més abans dels esports. Després de triomfar pel món amb els seus retrats vitals i coloristes, sobretot a Corea del Sud, on se la coneix com la pintora de la felicitat, l'artista catalana Eva Armisen torna a Barcelona. I ho fa amb una doble proposta, Montse Mas.
Feia 8 anys que la pintora i il·lustradora no exposava a Barcelona, el lloc on viu i treballa des de fa més de 3 dècades. Ara es treu l'espineta amb una exposició al Reial Cercle Artístic, la primera gran individual que fa l'artista a la ciutat. També col·labora amb La Finestra, el primer window art femení del país, una iniciativa de la Fundació Úniques que permet als vianants veure art com qui mira per a dos.
Es posa un quadre que gairebé ocupa tota la finestra, que és aquest cap amb els ulls tancats, que està com obert a somiar i a anar cap endins, cap enfora a la vegada, i que surt al carrer. Per mi és superimportant que la gent que no espera trobar-se l'art se'l trobi, no?
Armisen és un entusiasta d'aquestes trobades casuals amb el públic. Els seus dibuixos han vestit autobusos de Nova York i fa poc, també a Saragossa, la seva ciutat natal.
Doncs ara mateix falten una mica més de 19 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. A Can Barça ja s'ha desvetllat una de les dates importants d'aquesta temporada. No és cap final ni cap altra competició, però segur que molts la tenen assenyalada ja al seu calendari. Parlem de la data de les eleccions a la presidència del Barça, que, Ramon Salmurri, seran el diumenge 15 de març.
Exactament, hi havia dues opcions damunt la taula en la reunió d'ahir de la Junta Directiva, el 15 de març, i l'altra opció era el 22 de març. S'ha decidit apostar per la primera data factible, aquest 15 de març, que és el primer dia hàbil que es podien convocar les eleccions. Recordem que havien de ser entre el 15 de març i el 15 de juny. Doncs bé, el fet que la temporada estigui en marxa i que el primer equip de futbol masculí s'estigui jugant bona part de la temporada ha estat determinant a l'hora de fixar aquesta data del 15 de març. Recordem que és cap de setmana de Barça-Sevilla enmig dels vuitens de final de la Champions. Això vol dir que molt probablement aquest Barça-Sevilla es jugarà el dissabte i les eleccions seran en diumenge. No coincidiran amb dia de partit, no t'hi obliguen els estatuts, però sí que ho recomanen. En aquest cas, això no es produirà. A partir d'aquí, el president actual, Joan Laporta, haurà de dimitir i fer-ho abans del 22 de febrer i, si guanya, tornarà al càrrec l'1 de juliol. La Junta Provisional, en principi, s'ha decidit que estigui encapçalada pel vicepresident primer, Rafael Juste. A partir d'aquí, segons el que diuen els estatuts del club, doncs el 8 de febrer seria el primer dia que el Barça pot convocar oficialment les eleccions i el calendari electoral amb la recollida de firmes dels precandidats. La campanya començarà el divendres 6 de març fins al dia 13 de març.
Doncs preparem-nos, perquè a partir d'ara tindrem molta informació electoral i preelectoral a l'actualitat blaugrana. De fet, una de les primeres reaccions a la convocatòria d'eleccions ha arribat ja des de nosaltres, la plataforma d'oposició a la porta impulsada per Víctor Font, que és Marcos García, un dels noms que aspirarà a la presidència.
Sí, Víctor Font diu que cal plantejar aquests comicis com una oportunitat per triar, diu, entre Barça i Joan Laporta, i posa aquest exemple de la manera de fer de Laporta.
I en un mandat que té un denominador comú, que és l'opacitat, inclús diria jo l'engany. Un mandat molt complicat en aquest sentit. Hem enganyat a llegendes del club, Messi, Xavi, Koeman, inclús podria posar Barrufets, Víctor Tomàs, Saras, gent que està allunyada del club,
En aquest sentit, diu Víctor Font que el primer que farà si guanya les eleccions és parlar amb Messi. Entre les persones que han acompanyat Víctor Font destaquen Jaume Guardiola, expresident de la Comissió Econòmica del Club, que ha parlat de números, com et pots imaginar, Carles Urdiales, de Seguiment FCB, que ha fet la part social, i Gemma Amat, filla d'un dels fundadors de la Masia, que ha parlat de valors, seccions i també de qüestions de gènere. Un altre precandidat, Xavier Vilajoan, ha anunciat Jordi Codina i Jordi Coll de Ram com els primers integrants de la seva candidatura. Per perfil ja veuràs per on van els comissos, perquè són dos professionals experts en enginyeria, sector immobiliari i governança. Per tant, aquestes eleccions potser són molt més que no pas futbol. L'altre nom que ha confirmat que vol presentar-se, Marc Síria. El darrer que tenim d'ell és que ahir la nit qualificava aquest 15 de març com a data oportunista per l'interès de Laporta, i ens confirmen del seu equip que a hores d'ara estan treballant en un comunicat que s'espera que surti avui de Marc Síria.
Vaja, doncs ja veieu que va ser ahir fer-se públic la data de les eleccions i tots els moviments que fins ara estaven una mica soterrats, tot i que s'estaven produint, per sortir a la llum i començar ja tot el reguitzell d'actes, declaracions, presentacions que tindrem des d'ara i fins al 13 de març, que és quan acabarà la campanya electoral per les eleccions del 15 de març a Can Barça. Tot això mentre la Lliga continua. El Llevant Elx, que es juga avui a les 9, obrirà la 21a jornada de Lliga, on dels equips catalans el primer que entra en acció és l'Espanyol. Demà els blanquiblaus visiten Mestalla a 4:45 de la tarda per jugar contra el València, un partit que Sergi Andreu ja ha analitzat el tècnic Manolo González.
Sí, una roda de premsa, Òscar, que s'ha acabat fa uns instants. Manolo, que ha començat explicant que el València, diu, té un dels millors entrenadors de la Lliga, Carlos Corberán. Serà explicat un rival agressiu i complicadíssim, malgrat que ocupi llocs de la part baixa. Caldrà que l'equip de blanquiblau estigui molt bé en atac i que tingui criteri en pilota. Reiterades preguntes li han fet sobre la ratxa negativa de 3 partits sense guanyar de l'equip. Ha sumat, recordem-ho, un punt dels últims 9. Unes preguntes que al final han acabat per no agradar gaire al tècnic Perico.
Una cosa, de veritat, Teniu ganes, que l'Espanyol perdi i no guanyi, Teniu ganes, El mal momento, les finales... Hòstia, el terremoto, tu, que se cae el castillo abajo. 5ens a 10 punts del 8, em sembla que és, no? Pues nada, mal momento Espanyol i mala ratxa. Penso que els 3 partits hem arribat més a porteria que el rival, més situacions de gol. Torno a dir, sí que és veritat que porten un punt de 9, però sí que la sensació d'aquí penso que no és per portar un punt de 9.
L'Espanyol tindrà la baixa d'Omar El Hilali, el lateral dret titular, que està sancionat. Veurem qui juga en el seu lloc. I sobre el mercat, Manolo ha explicat que el club continua intentant portar un o dos jugadors els propers dies, tot i que ha reconegut que no és fàcil, perquè, entre altres coses, insisteix, volen només jugadors que millorin considerablement el nivell de la plantilla.
I enmig d'una gran expectació, ahir a la tarda, el Girona va presentar Marc-André Ter Stegen. L'alemany, que s'entrena ja amb l'equip gironí des del dimecres, podria, doncs, debutar dilluns que ve amb l'equip de Michel a Montilivi contra el Getafe o del Serra.
El porter alemany va assegurar el dia de la seva presentació com a nou jugador gironí, que se sentia molt feliç d'emprendre aquesta nova etapa. Va comentar que li agrada la proposta futbolística del Girona i que lliga molt amb ell, però a la vegada deixa clar que arriba per competir i guanyar-se un lloc de titular, perquè, evidentment, el seu objectiu és tornar a jugar després de no haver-ho fet al Barça.
Respeto al máximo lo que han hecho tanto Paulo para este club, como también ahora la situación es una cosa del club, obviamente, pero yo obviamente vengo con la intención y con las ganas de jugar y bueno, y a competir, ¿no? Esto es el deseo de cada futbolista.
Ter Stegen també va reconèixer que després de 12 anys al Barça, el comiat del club blaugrana ha estat molt dur.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello, pero sí que es un vestuario espectacular en el Barça. Ha sido muy duro, ¿no? Es un cambio grave, sobre todo por 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club.
L'alemany va agrair que Hansi Flick el fes jugar el partit de Copa a Guadalajara per poder demostrar que estava ja recuperat de la lesió, però va afegir que ara el que vol és continuïtat. No hem d'oblidar que a la cantonada hi ha un Mundial de Futbol.
De parlar de futbol, perquè demà toca clàssic a la Supercopa Femenina. Es disputa a Castelló la final entre el Barça i el Madrid, on Ruth Vilà no podrà jugar Quique Nazaret.
El jutge de competició ha desestimat el recurs presentat pel Barça i manté a vermella la sanció d'un partit a Quique, que no jugarà a la final, tot i que viatja amb l'equip a Castelló de la Plana per entrenar-se avui també amb el grup. El Barça suma, doncs, una segona baixa important al mig del camp, en una posició on també hi falta Aitana. Patrick, que va jugar mitja hora a la semifinal i que està tornant a poc a l'equip després de 3 mesos de baixa, va passar ahir pel tot costa i va explicar que encara no es veu titular.
De momento voy bastante bien y estamos contentos, pero creo que todo tiene una progresión y la estamos haciendo y contenta por ayer, pero creo que el sábado igual puede ser pronto, pero yo siempre estoy preparada para cualquier situación que se dé.
El Barça juga aquesta final de Supercopa contra el Madrid, que va mostrar molt bon nivell a l'últim clàssic, a Montjuïc. El clàssic es repetirà d'aquí uns dies amb els quarts de final de la Copa, i les blanques també podrien ser el rival del Barça als quarts de la Champions si guanya l'eliminatòria prèvia contra el París Club de Futbol. Molts partits contra el Madrid, cosa que no acaba d'agradar a Patrick Guijarro.
Yo siempre, y esto soy sincera, siempre he preferido jugar partidos diferentes rival, pero creo que se va a dar que vamos a tener que jugar muchas veces en contra este año. Pero aún así, creo que es un partido que todo el mundo quiere disputar, que nos encanta este tipo de partidos, que es un partido igualado, que es un clásico y siempre es especial, que hay un plus más en la temporada y hay un plus más esa semana cuando juegas este tipo de partidos.
El partit és demà a les 7, des de 3 quarts de 7, a l'antena de Catalunya Ràdio, amb la TDG.
D'aquí a 10 minuts seran les 3. Ara fem una pausa i en tornar...
L'Esbel és un equip molt físic, molt dinàmic, corre molt bé endavant, molt atlètic amb totes les coses, partit d'Eurolliga gran allà.
Nou compromís aquesta setmana del Barça de Xavi Pasqual, aquí sentíem a l'Eurolliga de bàsquet.
Catalunya migdia.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo.
El Mic i els seus amics han fet feliços petits i grans amb el seu espectacle. I ara tanquen la gira a Granollers i a Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta la informació al web del Super 3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com dèiem, parlem de bàsquet, perquè l'Uni Girona no va poder guanyar la pista de l'Eschio italià a l'Eurolliga, on va perdre per 85-74. Desaprofita, doncs, la primera oportunitat de classificar-se directament per la final a 6, que sí que podrà aconseguir en el pròxim partit. I avui és el torn, com dèiem, de la competició masculina pel Barça, que visita la pista de l'Asvel Villeurbanne en un duel a priori assequible, perquè els francesos, Ernest Macià, són ara mateix penúltims de la classificació.
És veritat, i això sí, també hem de dir que els 6 partits que han guanyat els han guanyat tots a casa, i avui el Barça juga a l'Astrobal, a Lió, un partit en què els dos últims anys, a més, ja ha perdut. De manera que farà bé de no confiar-se l'equip de Xavi Pasqual, que té en Billy Hernán Gómez un dels jugadors més millorats d'ençà que ha arribat el tècnic de Gavà.
Somos un club muy grande, que somos el Barça, que tenemos que aspirar siempre a luchar por todo, ¿no? Y estamos en posiciones de sumar victorias y poder subir la clasificación en ambas competiciones. Tenemos ahora en menos de un mes un título como es la Copa del Rey. Como club y como Barça que somos, tenemos que aspirar a todo.
El partit es jugarà a 9:45, un quart d'hora abans el començarem per l'EP, per la web i l'app, i en cas de victòria el Barça situaria provisionalment tercer de l'Eurolliga.
mal inici de la selecció espanyola d'handbol a la Main Round de l'Europeu amb la derrota contra Noruega per 35-34. Això compromet les opcions de l'equip que entrena Jordi Rivera per classificar-se per les semifinals. I avui arrenca un altre europeu, en aquest cas el de futbol sala, Carles Canal.
Sí, la selecció espanyola de futbol sala debuta avui a l'Europeu que es disputa entre Letònia, Lituània i Eslovènia. I ho farà davant d'una de les anfitriones, la selecció eslovena, a partir de 8:45 del vespre. Juntament amb Bielorússia i Bèlgica, al grup C, els homes de Jesús Velasco busquen el 8è títol continental 10 anys després de l'últim europeu. Tot i així, el seleccionador espanyol preveu un debut molt complicat.
Para nosotros el partido más complicado de toda la competición porque es la puesta en marcha, ¿no? Entonces nos ha tocado un rival complicado, juega en casa y al que respetamos mucho y sabemos que va a ser un partido muy difícil en todos los sentidos, desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista ofensivo.
Per la seva banda, la selecció espanyola de waterpolo masculina ha acabat cinquena en l'europeu després de caure contra Hongria als penals i ara és el torn de la selecció femenina, que debutarà aquest dilluns vinent, també contra Hongria, a Portugal, en el que podria ser el seu quart títol continental.
I més competicions, perquè Tenerife acull fins diumenge la Copa Femenina de Voleibol, on només hi ha un equip català, el Volei Sant Cugat. Les vallesanes, Mariona Serra, juguen avui als quarts de final.
A les 9 del vespre, hora catalana, començarà el partit que enfrontarà el Sant Cugat i el Gran Canària. Les de Sant Cugat participen per cinquena vegada consecutiva en aquesta fase final. Aquesta temporada els dos equips ja s'han vist les cares a la Lliga, amb victòria del conjunt català per 3-1. En la classificació, el Sant Cugat és quart i el Gran Canària tercer, tots dos amb 24 punts després de la 14a jornada. Aina Barbell, jugadora del Sant Cugat, té clar que l'objectiu és la Copa.
I demostrar doncs, tota aquesta feina que hem estat fent aquesta primera part de la temporada. Crec que hem estat treballant molt dur i al final també la classificació parla per si sola. Anem quartes classificades, empatades amb les terceres i està sent un any molt bo per l'equip. Crec que tot i que pugui ser un objectiu ambiciós, ens agradaria poder jugar la final i podem portar una copa al club que no n'ha guanyat mai cap.
En cas que el Sant Cugat accedeixi a les semifinals, es podria enfrontar el Heidelberg Volkswagen o el Melilla, en funció de quin sigui el vencedor del partit de quarts de final que juga just abans. Ahir es va disputar també partits de quarts de final. En el partit inaugural, la Barca de Menorca es va imposar a l'Arena LMB i en el segon partit, el Rioja Volei va quedar eliminat després de perdre contra el club andalús Fundación Cajasol Andalucía.
Ja serà demà quan el Pons Lleida i el Calafell d'hoquei patins afrontaran els quarts de final de la Europe Cup. És una eliminatòria que, en cas de passar-la, els dos equips es classificarien Montserraia per la Final Four d'aquesta competició.
El Lleida juga a Portugal a la pista de la de Sant Joanense demà a les 7 del vespre, hora d'aquí, l'anada de quarts de final. Edu Amat, tècnic del Pons Lleida.
Evidentment haurem d'intentar treure un molt bon resultat, com millor, si podem portar la victòria, doncs molt millor, però som conscients que és una eliminatòria a 100 minuts, no? I la nostra visió ha d'estar focalitzada en un partit de 100 minuts i no només de 50. Crec que aquest ha de ser el detall del primer partit.
I el Calafell rep el Braga portuguès també demà, a 7:45 del vespre. Guillem Cabestany, entrenador del Calafell.
Intentar repetir l'ambient que vam viure el diumenge passat seria importantíssim. El Braga és un molt bon equip que està molt a prop dels equips superprofessionals que hi ha a Portugal. Té jugadors de molta qualitat i necessitarem nosaltres fer un molt bon partit per treure un bon resultat.
La tornada de quarts de la Europe Cup masculina d'hoquei es jugarà el 7 de febrer i també demà el Sant Just juga a 8:45 del vespre la tornada de quarts de final de la Europe Trophy masculina d'hoquei patins, la tercera competició continental. Els del Baix Llobregat busquen la classificació per a semifinals amb un 2-3 en contra a la pista del Noisy-le-Grand francès.
I Sabadell acull aquesta tarda una competició clàssica d'aquestes dates, el mític internacional d'atletisme que, Carles, compta amb la presència dels habituals atletes catalans.
640 atletes de 37 països diferents se citaran aquesta tarda a la pista coberta Carme Valero per competir en diferents disciplines de l'atletisme. Entre els catalans més destacats que hi participen hi trobem Marta Mitjans, Àlex Pintado, que torna després de pràcticament un any lesionat, o Jael Sakura Bastué, la gran icona de l'atletisme català i rècord nacional dels 200 metres. La de Sant Cugat arriba amb bones sensacions.
Hem obert molt bé la temporada a Luxemburg, igual amb marca personal i fent la mínima del Mundial, o sigui, podria dir que els meus deures de pista coberta ja estan fets i ara puc gaudir una mica més de la temporada i, bueno, estar competitiva al míting, gaudir pues, de córrer a casa i de tindre pues, la família, el públic i tot.
Des de 6:45 i fins a 9:45 tindrà lloc aquesta cita que suposa el tret de sortida de la campanya per a molts atletes.
I ens falta una mica més d'un minut per arribar a les 3 de la tarda, per tant, podem repassar altres fets destacats de l'actualitat esportiva. Marta García, per on comences?
Doncs mira, pel tenis, classificació per als vuitens de final del número 1 mundial, el murcià Carlos Alcaraz en l'Open d'Austràlia, després que esta matinada ha superat el francès Corentin Moutet en 3-7. En la jornada matinal d'avui també s'han classificat, per exemple, Alexander Zverev o Àlex de Minyau, i en el quadre femení, la bielorussa Arina Sabalenka, l'estatunitenca Coco Gauff i l'ucraïnesa Alina Svitolina també s'han classificat per als vuitens de final.
També tenim novetats d'esquí alpí.
Amb victòria per al suís Marco Odermatt en el supergegant de Kitzbühel a Àustria, després de superar el seu compatriota Franjo Van Almen per només 3 centèsimes de segon. Segurament el de Odermatt serà un dels noms que destacarà en els pròxims Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo. De moment avui ha sumat la vuitena victòria aquesta temporada. I deixa'm dir-te també que en motor, este cap de setmana comença el Mundial de Ral·lis, i ho fa amb una prova mítica, que és el Ral·li de Monte Carlo, la més antiga de totes, i amb un al·licient, que és veure si Sebastián Ogier serà capaç de desempatar amb Sebastián Loeb en quant a títols mundials aquesta temporada. De moment els dos en sumen 9 i Ogier busca el seu desè títol i també la que seria la vuitena victòria en Monte Carlo.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest Ral·li de Monte Carlo i també d'aquesta lluita, entre cometes, de Sebastián Ogier contra la història i el seu predecessor Sebastián Loeb. Amb això hem acabat el repàs de l'actualitat esportiva. Ara, de seguida, l'anàlisi a la segona hora del Catalunya Migdia.